Ara sí.
Hola.
Sí. Val.
Val, comencem doncs l'última taula. Agrair-vos una altra vegada, doncs anem repetint, però agrair-vos molt a totes les que ens acompanyeu, però també a la Marta, a la Daniela i a l'Aleix que ens han volgut avui acompanyar. Ho hem anat comentant a totes les taules que s'han fet, a les presentacions i de més, però tant per EDPAC com per Candela, tot el treball que fem és algo que intentem almenys construir des de les relacions amb tota la comunitat educativa. Per això avui volíem tancar les jornades amb aquesta taula de professionals, però que després també comptarem amb les companyes de l'Assemblea de Dones de Dominiques, que ara us presentarem. Clar, per nosaltres era important generar un espai de debat com el que es pot donar avui aquí, però que també moltes vegades tenim de forma informal, perquè ens interessava escoltar i aprendre de les experiències de la resta de companyes, però perquè també d'alguna manera era interpel·lar-nos a totes amb la realitat, amb què està passant, què estem fent i a més què podem fer o què podem millorar. Per això hem intentat doncs, recollir a la taula que hem titulat Què n'opina l'àmbit educatiu, intercanvi d'experiències, tres àmbits professionals diferents, són només tres experiències, sabem que aquí hi ha molta gent professional i segurament tindrà experiències molt diverses, però creiem que també era una representació prou àmplia del que estem treballant. La Marta del Castillo Maiola treballa com a tècnica d'adolescència a l'Ajuntament de Lella. La Daniela Rodríguez Caruncho és actualment professora d'orientació educativa en un centre d'educació secundària de Cardedeu. I l'Aleix León treballa com a educador social del projecte d'acció social i acompanyament socioeducatiu Districte Jove de Terrassa. Sabem que almenys les quatre parlàvem ara que estem nervioses, llavors no? Estem també agraïm-vos especialment que ens hagueu volgut acompanyar. Després pujaran amb nosaltres la Martina Parés Escudé i la Mireia Villuent de Sanduí. Elles són representants de l'Assemblea de Dones de Dominiques a Eixample, de la ciutat d'aquí Barcelona, i ens explicaran doncs, quines són les seves experiències, les seves propostes i les reivindicacions que estan lluitant des del seu institut. Tant a la Marta com a la Daniela com a l'Aleix, una miqueta el que els hem demanat que ens comparteixin en aquesta taula és quines són les característiques comunes que podien identificar amb els diferents casos de sexpreding que s'estaven trobant i vinculats sobretot amb les reaccions de la comunitat educativa, és a dir, què passava quan hi ha algun cas de sexpreding. També els hem demanat per totes les mancances, les limitacions, els obstacles i dificultats que hagin pogut viure o tot el contrari, i finalment doncs, si volien compartir amb nosaltres algun tipus d'aprenentatge o de més que ens pogués ser útil. Llavors començarà la Marta des de l'àmbit municipal i anirem donant pas a la resta de companyes. Gràcies. Sí,
hola, ara. Doncs, bueno, agrair de nou, no m'enrotllaré gaire perquè anem com justes de temps, no? Però agrair de nou doncs, que hagueu pensat en nosaltres. Com heu dit, hi ha segurament molta diversitat de propostes potser més interessants que la nostra, però de totes formes, doncs, repetir aquest agraïment. M'heu demanat una petita presentació, doncs, com han dit, soc tècnica d'adolescència de l'Ajuntament de Lella, formo part d'un equip de treball que és d'adolescència i joventut, composat per una coordinadora, un tècnic, un dinamitzador i una tècnica d'adolescència. Estem contractades via una empresa externa, que en aquest cas és Pere Tarrés, i el perfil professional prové de l'àmbit de l'educació social, la pedagogia i la sociologia. La nostra àrea està dividida en dues franges, 12-16, 16-18, 16-30, disculpeu, fet que permet dissenyar doncs, polítiques en comú i alhora doncs, específiques en cada etapa evolutiva. Ja entro en això. L'àrea doncs, també fa un treball dins de l'àmbit educatiu, o sigui, dins de les escoles i fora d'aquesta escola, amb la qual cosa pot fer una intervenció una mica comunitària. Característiques en els casos que ens hem trobat de sexpreding. Doncs, usualment són persones que anteriorment s'ha detectat una necessitat prèvia ja d'acompanyament i d'intervenció en diferents moments. Nosaltres ens donem compte que quan arriba el cas, com bé s'ha dit durant tot el dematí, amb totes aquestes explicacions tan interessants, és que ja es detecta prèviament actituds, formes, hi ha indicadors que es destilen que si l'entorn educatiu és l'adequat o els agents són els adequats, ràpidament tu doncs, pots potser per a veure que en allà hi ha alguna mancança o alguna crida d'atenció que necessita de l'acompanyament del professional. Tant en la persona que produeix l'agressió com en la receptora o en el receptor de l'agressió. Per tant, nosaltres determinem que hi ha una previsió d'un potencial. Hi ha unes sèries característiques que sí que es poden repetir, que en aquest cas és un sex spreading, però que moltes vegades succeeix amb altres tipus de conflictes. És a dir, sex spreading és un resultat més de, com s'ha dit avui, de tota una societat, d'una forma estructurada, etcètera. En general, les reaccions, vaig bé? En reaccions, l'alumnat, en general, es detecta una manca de consciència. No es percep com un repte a assolir per part de la comunitat. Hi ha confusió pel tipus de violència. No sabem, veiem, és violència, no és violència. Això és una confusió. Molta invisibilització. Por al que diguin els altres i una manca de posicionament brutal. Molt poca valentia. No és cap crítica, és un reflex de la nostra societat. És a dir, pels professionals, insensibilització del conflicte. Majoritàriament, poques eines i diferents patrons personals que dificulten un treball neutre i una intervenció social realment efectiva. Poca valentia a l'hora d'abordar el conflicte segons el cas família, a l'ella. No? Doncs segons quins casos és com molt clar, entre això que dèiem, aquests estereotips i prejudicis. Famílies, solitud davant de la situació, tant si són els referents que han fet l'agressió com qui l'ha rebuda, o a l'estigma social. I la comunitat, una invisibilització del conflicte i desconeixement de com abordar de forma conjunta i comunitària el conflicte. Ja està. El fenomen o el conflicte. No cal. Sí, però després, no? D'això? Vols que expliqui alguna més? Sí, però no, d'aquesta primera pregunta era això, Sí, cal, m'afegis, és que he tallat molt,
Vale, perdó. Jo no, te les he llegit totes seguides per si les volies fer seguides, però la segona era una miqueta això de amb què us, o sigui, les limitacions amb les que us pugueu trobar o les mancances que detectàveu.
Ah, sí, el càstig que tenia més coses, és veritat. Vale, doncs explico un cas, una mica que sense res, però una mica per com l'abordatge és això.
Sí, el que tu vulguis.
Vale, va, doncs de fa un temps, no? Ens trobem com 2014, no? Una parella que porta 3 anys, un clàssic. Trenquen i doncs el noi en aquest cas fa difusió a l'aula del contingut de sexting que tenien entre ells. Què succeeix? Nosaltres en un taller fet handmade, no, que ens fem nosaltres a l'àrea des de fa ja doncs des del 2013, fem uns tallers de gestió de les xarxes, no, de tot aquest tema que hem estat xerrant i va molt bé aquestes correccions perquè nosaltres també li dèiem sexting, a tot allà, ho fotíem tot allà i de tot doncs se'n va aprenent. Doncs en un taller d'aquests floreix un conflicte i és a partir d'aquí on veiem com articula el grup. Doncs la noia de sortir de classe, el noi amb una posició, no, l'expressió doncs corporal molt clara, amb una punta, tot sentat, els nois al costat, i veiem com s'ha gestionat. La reacció de la classe ens dona peu a poder fer més tallers. Nosaltres, val a dir, que no sé si és el moment en dir-ho, doncs ja fa un temps que també treballem amb Candela, cada vegada doncs avancem més les edats dels tallers que ens proposen i també treballem doncs amb EdPAC, el que és a medi obert, sobretot amb oci i nocturn. I doncs aquest taller, això que ho fem, ens aflora que hi ha un tema d'aquests. No? Tota la classe jutja, tots els seus companys, inclús les companyes, jutgen a la noia. La noia és tildada de puta i de guarra, etc. I ell, doncs, empoderat, en ve fet aquesta acció. Val a dir, ara no explicarem el procés, es va poder fer una mediació, va haver-hi una denúncia, els pares del nano volien fer també una denúncia a la noia. Vull dir que tot plegat és molt pervers i a través d'un acompanyament per part del centre educatiu i per part de l'espai jove, posteriorment, actualment, tots dos tenen una relació cordial. Es va poder fer una mediació. Com, bueno, això que dèiem, es fa l'acompanyament des de l'espai jove un cop ja ha passat el conflicte, gràcies al vincle generat amb els referents de joventut la noia pot explicar el cas i com ho ha viscut la situació. La noia passa per una depressió tremenda i és gràcies a un treball terapèutic doncs, que la noia s'empodera i pot fer un creixement personal brutal, en el qual ara la noia també està en un grup possible de noies per l'àrea de joventut, que doncs, com 4 anys més després doncs, tindrà com el resultat del fruit del seu treball. Hi ha algun altre cas que no vull explicar perquè doncs, no donarà temps i no és el moment. Què més? Punts forts, punts febles és després.
Sí, la idea és que tu puguis explicar seguit tot el que vulguis i després
ja està,
ho explico.
No deixaré espai.
No, perquè després ja parlarà Daniela
i
l'Aleix.
On detectem? Dins de l'espai PAT, que és el que explicarem després, que és el projecte d'acció tutorial, on nosaltres codissenyem els continguts. En la programació 12-16, bàsicament, l'espai d'aprenentatge, sortides que fem cap de setmana i l'oci nocturn. Ja està.
Val.
Molt bé.
I et fets l'última pregunta?
Ah, val. És que em perdo.
Val. I el que es parlava més això, de quines, us demanàvem de si havíeu, quins obstacles també vosaltres a nivell d'equip doncs, us havíeu trobat a l'hora de, o si us trobeu en general a l'hora d'abordar totes aquestes situacions i també de tot això que n'apreneu o que creieu que us ha servit per a altres casos.
Val, sí.
Em sento una mica periodista ara. D'acord. I no tinc ni idea de fer això.
I una mica... Aviam, estem en time o no? Sí, eh? D'acord. D'acord. Dificultats, val? Nosaltres el que trobem que ens dificulta més és una manca de paradigma comú, no? És a dir, en un àmbit municipal, polítiques públiques, en diferents àrees, el que trobem pervers, de nou repeteixo l'adjectiu, és que tothom vagi pel seu paradigma, no? Uns van segons un model i els altres van segons l'altre. Llavors això és de responsabilitat tècnica i política, ja ni t'explico, no? Doncs d'anar a una, de plantejar un pla municipal, en aquest cas, no? Veient quin és, des d'on volem abordar d'aquesta forma comunitària, compartir aquest model i a partir d'aquí doncs, desenvolupar les diferents branques, cadascú amb la seva expertesa i cadascú amb la seva especialitat i motivació. Llavors és una manca de treball, ens trobem amb manca de treball, no? La visió comuna. A vegades sentiment de soledat pel que fa a aquest tipus d'intervenció i un treball en xarxa i una famosa transversalitat que s'hauria de revisar des de molts... S'hauria de revisar. El sexpreading és un indicador més d'un malestar educatiu social, no? Hi ha molt poca cultura d'intervenció comunitària. Manca de formació especialitzada per part dels agents i els referents que acompanyen i que estan en l'entorn més immediat dels adolescents i els joves. Cal un treball personal per poder abordar certs acompanyaments, que no és impossible. O sigui, no es creemos, el que no sé qui ho ha dit ja, del tema aquest horitzontalitat, doncs no, vertical, no? Tot és des d'un mateix plano, però ben fet aquest treball, si no és que és impossible. Punts forts. Doncs el vincle amb els joves, els adolescents i les famílies, la visió compartida i treballar en xarxa en certes àrees com són equitat i serveis a les persones i el psicopedagog del centre educatiu que el tenim com superaliat. Detecció primerenca a través del vincle amb els joves i la possibilitat d'abordar, treballar i reforçar certs comportaments, actituds des de primer de l'ESO i o abans, d'una forma que ja s'està fent ara a primària, no des de la visió aquesta de coeducació, que també Déu-n'hi-do. Supervisió de casos amb serveis a les persones amb un agent extern, això és innovador, que és la bomba, perquè tenim un psicòleg sistèmic, no?, que nos viene a ver i nos va acompanyar. Esto ja és un luxe, no? O sigui, a l'ella, en molt bona part, és un luxe, tenim molta sort. Participació en comissió social de l'Instituts, treball al medi obert, tot això són treball amb entitats com Candela, EdPAC i ja està, i em quedo aquí. D'acord?
Super. Val, doncs ara, gràcies Marta. A la Daniela Rodríguez Caruncho, que us dèiem abans que és actual professora d'orientació educativa en un centre d'educació secundària de Cardedeu, doncs li hem demanat una miqueta que ens situï també igual amb aquestes tres qüestions.
Hola, bon dia. Bé, com m'ha dit ella, jo treballo... Sí? Se sent? Sí? En un institut de secundària. Porto 11 anys en el sistema públic i no és fins fa 3 o 4 anys que no comencen a aparèixer, o almenys que jo en tingui constància, com a demanda d'assessorament com a psicopedagoga. I una mica per això estic en aquestes jornades, perquè ens estem trobant en casos molt complicats i doncs hem tirat de creativitat i de veure quins recursos tenim a l'abast i de gent que ens assessori, i llavors m'està sent superenriquidor aprendre de tots vosaltres, i moltes gràcies, perquè intentarem de la millor manera possible doncs encabir-ho dins el nostre sistema i dins el nostre institut. Doncs, com us comentava, a Cardedeu hi ha un ambient molt de poble. Aleshores, això què vol dir? Doncs que quan passen casos com aquests, hi ha una sèrie de... la difusió de la imatge o del que estigui passant va de manera molt ràpida i es trasllada des del centre educatiu, bueno, a tots els àmbits, inclús a tot el nivell de població i d'altres poblacions. Conseqüències, doncs que la persona afectada se sent molt humiliada, té por a sortir al carrer, fa absentisme i bueno, té molta desconfiança, se sent molt insegura. Aleshores, bueno, com a característiques que ens hem trobat dels casos que han estat més significatius que hem treballat i que estem treballant en ell, és que les persones implicades en aquesta relació de sex trading doncs, han tingut una relació amorosa entre elles i bueno, són un noi i una noia que s'exploren, que utilitzen les xarxes per disfrutar de la seva sexualitat, i en un moment donat, doncs, pel que sigui, ell en fa, doncs, fa aquest acte i el difon sense consentiment d'ella. Són relacions que prèviament tenen, bueno, es pot observar que tenen punts de toxicitat, hi ha molt gelos, excessius, possessió, no hi ha comunicació entre ells, es comunica moltes vegades a través dels amics, cosa que crea moltes malinterpretacions entre la parella, hi ha violència en el tracte i una situació de poder i de domini vers l'altre. Aquests nois solen estar ben considerats en l'estatus social de l'institut, i tendeixen i tenen una concepció de la dona a desobjectivitzar-la, sinó a tractar-la com, doncs, com a objecte que poden manipular i com a satisfacció temporal i com a trofeu a ensenyar davant dels seus iguals. No la tracten com un ésser respectat i empoderat en les seves decisions. Aleshores, moltes vegades, quan ens arriben aquests casos, doncs, ell diu voluntàriament ho ha fet, però ens agradaria saber aquest voluntàriament, doncs darrere hi ha una incitació i una, bueno, i una manipulació també, que és més pròpia d'una pressió vincular que no pas d'una decisió d'ella de desig de voler fer aquestes coses. La noia, per tant, se sent molt humiliada, assetjada, perseguida i sola davant d'aquesta situació, ja que no només és amb ell, sinó amb tota la comunitat social de l'institut. Com he dit abans, solen fer absentisme, I també una cosa que ens trobem és que es crea tota una maranya interrelacional entre tota la gent dels diferents nivells de l'institut, que és el que és més difícil de treballar, és sobre tot el que es crea, no només sobre les persones, sinó a més tot el que passa col·lateralment. Què passa quan ens arriben aquest tipus de situacions en el centre i de quina manera ens arriben? Ens arriben... Bueno, tenim constància de dues vies. Una és la pròpia noia afectada, o bé persones amigues d'ella que estan preocupades, o la família que es troba desemparada i desbordada davant d'aquesta situació. Què fem? Doncs encara que hagi passat fora de l'institut, és una cosa molt, molt greu i a més que ens afecta la convivència de tot el centre, de tot l'alumnat i de la població en general. Aleshores, val a dir que depèn de l'equip directiu que hi hagi, doncs es poden prendre una sèrie de decisions més sancionadores o no, això ja és, bueno, és depèn del centre on treballis. Jo passaré a explicar el que nosaltres hem fet i quins són els nostres camins d'abordatges actuals quan ens hem trobat amb això, evidentment molt millorables, i per això estem aquí. No? Nivells d'actuacions, doncs, des de direcció, que és des d'on es pren el cas i es delega cap a coordinacions, cap a tutories de les persones afectades i a mi com a demanda d'assessorament. Aleshores, el primer que fem és designar dos referents diferents per les parts i sobre els qui s'ha de treballar, és a dir, un per la noia, que normalment sóc jo, i un per l'agressor. Per què? Doncs perquè, evidentment, si tu et vincules i tens una transferència, una connexió emocional amb aquella persona, és impossible escoltar el discurs i poder treballar de forma objectiva amb l'altra. Aleshores, tot i que entre nosaltres ens coordinem, són persones i referents diferents, i això ens facilita molt el treball. Quin tipus d'actuacions i quins són els nivells d'actuació? El primer és a nivell familiar, tant amb la família de la noia com amb la família del noi. En quin sentit? Doncs, escoltar, obrir un espai d'escolta d'aquesta angoixa, assessorar-los en tot nivell, tant a nivell familiar, de com acompanyar-la, de com de no culpabilitzar-la, sobretot d'entendre tota la situació a nivell legal i a nivell terapèutic, si escau. Mantenim entrevistes setmanals amb la família per poder dur aquest acompanyament i per informar-los i anticipar de totes les accions que anirem fent a posteriori. També es parla, evidentment, amb la família de l'agressor, en la mateixa línia, però per part d'altra persona. A nivell individual, doncs jo amb la noia tenim atencions individuals, hores setmanals, inclús a vegades és diària, perquè ella en el moment que troba algú de confiança, mica en mica, doncs s'agafa per trobar-se més segura en l'àmbit de l'institut i poder així frenar també amb l'absentisme. I jo també com a orientador, doncs, a part d'escoltar, d'assessorar-la, de recolzar-la i de treballar tot aquest tema, anticipem aquestes actuacions que anirem fent a nivell d'aula. Perquè ella no és que formi part d'aquestes decisions les anem prenent com a comunitat educativa, que creiem que s'han d'anar fent, però s'intenta respectar el seu ritme emocional i com ella doncs, es pot anar sentint. També si li ofereix, tenim un projecte de salut i escola, doncs l'espai de l'infermera per si ella necessita també doncs, abocar algun tipus d'angoixes o desmitificar aquesta situació no, de que no pot viure la seva sexualitat lliurement i tant que sí, i no s'ha de penalitzar per això. També realitzem coordinacions amb la seva psicòloga, si és que la porta al cap, que normalment tots van a serveis terapèutics externs, tant l'agressor com la persona que ho està patint. I amb ell doncs, es fa exactament el mateix en el sentit de les seves atencions individuals. Un altre nivell d'actuació és a nivell grupal. Creiem que és molt important treballar a l'aula. A l'aula en quin sentit? En sentit de cohesió grupal i consciència de grup, d'aquest tipus de violència. S'ha d'enfortir els lligams entre ells, s'ha d'empoderar la noia davant d'aquesta situació, s'ha d'aconseguir aquesta connexió i perquè es creen a més moltes situacions d'assetjament i de xantatges i d'amenaces i inclús de gent que ni la coneix. I això bueno, doncs crea molts conflictes. Com ho hem fet? Doncs aquest tipus de dinàmiques i de treball grupal a través de l'assessorament del Servei de Mediació Municipal. Ells han fet i ens han fet una proposta, nosaltres hem fet una valoració i la proposta de treball i nosaltres doncs, també col·laborem amb ells. També es va treballar el tema del sexting i el sexbreeding a través per part de la infermera i ho va connectar amb el tema també del ciberbullying i de l'assetjament, fent referència a tots els conflictes que s'estan generant a nivell col·lateral per treballar amb dues coses. I el per què ho va fer? Ella doncs, ho va fer perquè quan et trobes amb el cas estàs com bomber intentant cobrir tots els àmbits possibles i no tenim coneixement a vegades no, d'aquella gent especialitzada com vosaltres, llavors ara que ho conec ja ho farem diferent, però doncs, bueno, tirem de tot, de sanitat, de policia, de Mossos, que és una altra de les actuacions sobre els perills d'internet, l'ús de les xarxes, etc. És molt important destacar això, que venen professionals externs i que tenen una mirada més objectiva de credibilitat i d'autoritat i de coneixement davant el tema, que no nosaltres, que som els referents que estem treballant amb ells. Això creiem que és molt important perquè així separem i en el moment en què s'està treballant amb l'aula de la noia, doncs ella, si ho fes jo, doncs es podria sentir atacada o violentada, depèn de quines qüestions més íntimes hem treballat. I per la part de l'agressor es podrien crear aliances que no s'han d'evitar. També el que es realitza són mediacions. Jo també coordino el servei de mediació del centre i hem fet un munt de mediacions per intentar pal·liar tots aquests conflictes que es generen amb tots els agents, amb molts alumnes que utilitzen aquestes fotos com a xantatge per amenaçar-la i per ficar-se amb ella i per culpabilitzar-la encara més. I l'objectiu és aconseguir una connexió emocional i moral en la situació. Doncs la persona... doncs les persones assetjadores no empatitzen, no li posen cara a vegades a la persona i això ens està servint molt per frenar, és a dir, frenar la situació, frenar la foto i no fer, no, que no siguin partícips d'aquesta situació. Bueno. Un altre tipus de nivell d'actuació és la coordinació amb els serveis externs, que com ja he dit doncs, hi ha molts, des de serveis socials que ens assessoren nosaltres, fins al servei de mediació municipal, fins a Mossos i els serveis terapèutics que treballin amb el cas. I una idea i una proposta és que a nivell de centre necessitem més informació i formació des de professionals per conscienciar a la comunitat educativa. Ens trobem una mica desemparats en aquest nivell i una de les idees també és incloure dins del pla d'acció tutorial de tots els nivells, no només perquè toca la sexualitat a segon d'ESO. No, la sexualitat és des de primer, bueno, i perquè parlo de secundària, però si no, des de primer, segon, tercer i quart. I una actualització també en aquests tallers, no només incloent el tema del sexting i del sexpreading, sinó doncs, a tot nivell, que és una fantasia sexual, tantes coses que avui dia no es treballen i que necessitem doncs, aquesta formació per part de serveis externs. Com a mancança és precisament aquesta, doncs, que ens costa molt comptar amb aquest tipus de recursos i no hi comptem a nivell de prevenció, que aquesta seria la idea de millora, intentar preveure tot aquest treball i fer-ho ja des del pla de convivència i els plans d'acció tutorial. I una altra seria frenar amb tota la difusió que va més enllà de l'institut i abarca altres centres educatius i altres poblacions. Llavors, com ho podríem treballar? Creiem que podria ser un bon espai treballar-ho a la taula d'infància en risc, que és un espai on ens trobem tots els agents educatius de la comunitat, tots els referents de les escoles de primària, secundària, a vegades BCSMIC i a vegades Mossos, però bé policia, sanitat, i estem coordinats per serveis socials i allà treballem diferents temes d'interès comú i posem una mica a ordre dels protocols d'actuació per no anar tan desbordats quan ens passa. Com a aprenentatges creiem molt important el fet d'assignar dos referents diferenciats a les persones afectades i aquesta autoritat dels serveis externs en treballar els temes. I un altre tipus de proposta de millora, bueno, dues. Una és treballar amb els pares, creant una escola de pares, des de primer d'ESO, perquè creiem que es troben amb molta desconeixença, venen de la primària coneixent-se tots i amb una sensació no, de comunitat educativa i arriben a la secundària estan sols, no coneixen a ningú, allò és un ambulatori i la sensació de soledat és bastant forta, els angoixen molts temes, no només aquest, llavors poder obrir aquest espai pensem que és necessari. I un altre és, però això ha sorgit arrel de què em van dir que venien aquestes noies, és arribar a l'alumnat a través de comissions de noies i d'aquest poder que tenen elles, que em sembla superinteressant i tinc moltes ganes d'escoltar. I bueno, merci per la vostra atenció.
Moltes gràcies, Daniela. Pues li passem el torn de paraula a l'Aleix.
Hola. Vale. Moltes gràcies per haver-me convidat a aquesta encerrona. Però bueno, explico una miqueta primer el que seria el projecte de Districte Jove i on treballem nosaltres i després tiro les tres preguntes. No? Vale. El Districte Jove forma part del Servei de Joventut de Terrassa, és una branca més. És un projecte d'acompanyament socioeducatiu per joves d'entre 12 i 25 anys. I el dividim una miqueta, el projecte està dividit en quatre àmbits, que és formació i orientació juvenil, comunitat i agents de territori, medi obert i observatori i després espais juvenils de referència. Una miqueta els objectius així a nivell supercurt és com ser presents i pròxims i accessibles pels joves, una mica per ser com referents seus i que aquests o aquestes ens traslladin una miqueta les necessitats i demandes que tenen i a partir d'aquí organitzar activitats o accions que permeti una miqueta l'acompanyament educatiu en el seu procés de desenvolupament més així de la joventut. Una miqueta per aquí. Que a nivell de tardes és com un espai bastant obert que no fem ni activitats dirigides ni obligatòries, és un espai que obrim al centre i sí que hi ha certa estructura laxa i poden venir qui vulgui, tant inscrits com no inscrits, poden entrar i sortir quan vulguin i més que ara nosaltres el que oferim és una mica de recursos i situacions una mica estructurades que ells mateixos també, si s'organitzen i tal, poden modificar i canviar. Estem dividits en 5 espais de referència, dividits així en 5 districtes diferents de la ciutat, cada espai és molt diferent a nivell estructural, hi ha espais més grans i més guapos, hi ha espais que són una mica més precaris. Els perfils o tipologies de joves doncs, són molt diferents als diferents espais, però fins i tot dintre del mateix espai. I una miqueta sí que l'exposició vindrà com en representació de l'equip, que també teníem altres reunions i no hem pogut venir, de fet no ha vingut ningú, però bé. Però bé, ja els hi diré, fullita. Però bé, respecte a característiques comunes, i previ una miqueta al que és el sexting i el sexpreading, sí que veiem que en els espais doncs és bastant habitual que els joves doncs, facin servir a l'ús de l'exposició de la seva imatge corporal doncs, per conèixer gent d'altres àmbits de, o de proximitats molt més diverses. No? És una eina més de relació i una eina més doncs, també de ligoteo. No? Això és aquí, bueno, no fan servir sobretot el mal este, l'insta, des de gravar-se un directe quan estan fent els deures a si hi ha algun moment que estan ballant, doncs s'hi graven. Que això per una banda, no? Fan servir això, bueno, doncs pengen a l'Insta, si hi ha alguns likes, doncs, si hi ha algú que els hi pugui interessar, doncs comencen a xatejar i queden o no, se van a conocer o no, sin más. Que a nivell de sexting sí que era una història de que bueno, ho ignoraven completament si hi havia sexting entre ells, tampoc no ens semblava important entrar-hi, i sí que ens hem adonat de que hi ha hagut sexting quan ha patat el sexpreading. Que a nivell de sexpreading, doncs, clar, hem tingut com pocs casos, no? Preguntant a l'equip hi ha hagut com tres més o menys, i clar, quan ens hem adonat ja estava tot patat, o sigui, no ha sigut una feina de prevenció, sinó que ha sigut un tema d'abordatge de la parella educativa de la millor manera en la que puguem. Sí que en aquest sentit, doncs, clar, quan havia patat, ja, doncs, la majoria del grup de l'espai ja tenia la foto i ja se l'havia passat, i clar, sí que és cert que bueno, ens costa conèixer els casos, sí que és un espai com molt informal a les tardes i ens costa molt conèixer els casos perquè entre ells no t'ho acostumen a explicar a nosaltres, el que ha difós sobretot, però és que les agredides tampoc. Vale. Quan ens ha patat, o sigui, a nivell d'abordatge, sí que sobretot tot el que hem fet ha sigut de fer un acompanyament a l'agredida, sense jutjar-la ni qüestionar el que estava fent, no? Sinó que un intentar estar allà i dir, bueno, tu no has fet res dolent, qui ha fet alguna cosa dolent ha sigut qui ha estat difonent. En tots els casos, clar, tampoc no parlaré cas per cas, però bueno, eren com a nivell de coses generals, en tots els casos les víctimes o les agredides han sigut noies, i tot i que entenem que difondre la seva pròpia imatge tant de nois com de noies és una pràctica habitual, sí que veiem que criticar les esquenes de la noia que es penja a l'Insta com més destapadeta o tal, o difondre alguna imatge que s'ha arribat des d'un pantallazo o algo, ens ha semblat que era una manera de castigar la noia que transgredia més les normes. No? Bueno, entre el grup d'iguals, que tampoc no són iguals, perquè també hi ha jerarquies entre elles, no? Però bueno, qui ha transgredit, pues, hi ha certes normes grupals relacionades amb l'amor romàntic que si te les saltes, pues, la penya va cap allà. No? De transgressió, pues, des de la noia que té una sexualitat més activa o és més desinhibida, la que té més d'una o dues relacions a la vegada, la que està lligant amb el tio que m'agrada a mi o amb el que ho acabo de deixar, la que va més destapada a l'hora de vestir-se i publica aquest aspecte físic per la xarxa, i és com, bueno, sí que enteníem això, és com una mena de regulació en forma d'escarni cap a la que transgredeix el que elles consideren que són normes que s'han de seguir. Que és que han sortit moltes coses. Que és el tema de, bueno, putes versus santes, de com que quasi bé ninguna, excepte alguna que dice, pues sí, jo soy la zorra, no? Quasi bé ninguna vol ser la puta, pues és molt més fàcil despistar l'atenció i dir, hòstia, és que mira esta que guarra com s'ha colgat, o mira que vestido lleva en la foto, o mira lo que està publicando con este. Quan en realitat potser la que està criticant també ho fa, eh? No és allò que de mera contradicció. En general, la majoria de joves, quasi bé la totalitat, no es qüestionen el tema del consentiment a l'hora de reenviar imatges. Sí que una petita minoria, per sort, pues sí que critiquen el sexpreading entenent que, joder, El sexting és algo que també hem fet totes o que publicar-nos nosaltres és algo que fem habitualment. No entenc per què la gent s'està passant fotos quan nosaltres també ho estem fent, no? I sí que hi ha, bueno, una falta de respecte a la intimitat, que algun grupet petitet de noies i potser algun noi així més super treballat, pues que uno. Pues diuen, bueno, pues que s'ha de respectar la intimitat, no? Dius, vale, vamos bien. Després, clar, entre els nois. Entre els nois és com diferent, no, no sembla que hi hagi una regulació, perquè ells tampoc, no, com que estan a dalt de tot, pues tampoc no tenen per què regular. I sembla més el tema del morbo, de tenir, no, i comentar continguts que no estan habituats a veure des de, pues, jo què sé, la companya de classe en biquini o despullada. No? És, bueno, el que ha sortit abans del trofeu. Sí que hi ha l'element central de la cosificació de la dona en tant en quant no persona, no? Un objecte, no? Sense sentiments ni emocions, sinó com una imatge bonica, eròtica o sexual que es pot tenir i difondre sense més. Vale. Sí que no hi ha un perfil de difusor, de tio que difunde contingut sexual, sinó que qualsevol dels nois que es passen per l'espai, des del que té pinta més malote, al més superrespectuós i prudent i tal, o sigui que és super transversal. I sí que, malgrat tot, a nivell del el malote normalment és el que se salva, perquè entre els grups aquests de col·legues sí que hi ha una estructura i el que pilla no és el més machito. I entre, tothom acabarà encobrint el machungo, no? Entre ells. Vale, què més? Vale, clar, com que sí que ens ha costat molt de detectar casos, sí que enteníem que quan hi ha hagut, en un cas, doncs la noia, l'agredida, sí que va parlar amb l'educadora i ho enteníem com un element com de control o com un indicador de bon vincle cap a l'educador i educadora, que era, doncs, quan parlava la Marta, que era de, acaso aviam si va algú al servei de Sara, que ni tan sols coneixen, quan entre nosaltres o cap a nosaltres ja costa que t'expliquin això degut a la vergonya i a lo fotudes que et poden arribar, no? Vale, mancances. Fins fa poc desconeixement del fenomen o del terme, fins que no hem començat a fer formació amb Medpac i amb Candela, pues, bueno, estamos ahí, anar fent com podem. Com a projecte no fem treball amb famílies. Clar, el treball des de l'equip de treball és posterior a l'abordatge que li toca fer la parella educativa quan li peta el cas a l'espai juvenil. No teníem cap protocol tampoc o mode d'actuació explícit ni elaborat, tot i que després va haver-hi un consens a l'hora de treballar casos, no, de com s'havia abordat el tema, va haver-hi consens de que, bueno, no s'havia de dir a la noia que no publiqués, sinó que hem d'anar a tirar cap als tios o cap a tothom que hi ha difós, no? Mancances. Clar, nosaltres com a mancances també no estem en una escola i no podem tancar la classe una hora i dir ara fem una dinàmica per treballar això. Quan va venir un dia el Xavi, no, es deia, anem a fer un taller, entrava i sortia qui li donava la gana, o es queden tres los más sensibilizados i deia, vale, anem bé, no? Pues, bueno, té oient. Això és una mancança interessant. Que a nivell de traslladar com a aprenentatge, no, la pregunta 3.
La pregunta 3.
Bueno, que ens faria falta més formació específica pels professionals que treballem amb joves o en intervenció directa, que l'eina tabú, tot i els seus errors, va ser el que va permetre que sortissin a la llum a tots aquests casos en els espais de relació informal, no? O sigui, que cal un treball específic sobre el tema de pantalles i violències, i clar, que seria superinteressant fer un treball més preventiu amb homes o amb nois joves, i no si als 12 o començar als 11. I luego, pues, la carta a los reyes, pues, més recursos dedicats a la intervenció educativa. I ja està.
Vale. Doncs la Martina i la Mireia, si ens poden acompanyar.
Sí, vale.
Sí, ja funciona. Sí, sí, mira. Vale. Doncs la Martina i la Mireia venen com a representants de l'Assemblea de Dones de Dominiques de l'Eixample, venen acompanyades per algunes companyes de l'Assemblea, però com que no han pogut venir totes, volem que traslladeu l'agraïment d'haver volgut compartir la vostra experiència i la vostra lluita feminista aquí. Llavors, us donem el torn de paraula perquè ens expliqueu una miqueta quines són les vostres reivindicacions i la lluita i tot el que esteu fent.
Hola. Vale. Bueno, nosaltres avui serem les portaveus de l'Assemblea de Dones de Dominiques de l'Ensenyament, que com us han dit abans és una escola d'aquí, de l'Eixample, de Barcelona. I bé, bueno, agraïm que ens hagueu cedit aquest espai per poder presentar el projecte que estem duent a terme les últimes setmanes a l'escola. I és que és espectacular perquè el procés d'empoderament feminista que hem viscut i que estem vivint, bueno, és que estic tremolant una mica, Perdó. Bueno, això, que és brutal. I bé, bueno, tot va començar quan el dijous 8 de març, que és el Dia de la Dona, algunes companyes van rebre diferents comentaris masclistes per part d'alguns companys del curs. I clar, això va ser com el detonant perquè nosaltres ens donéssim compte que realment vivim en un ambient masclista i ens afecta a totes, directa o indirectament, però ens afecta. I clar, ens vam adonar que necessitàvem crear un espai on poder expressar-nos, on poder començar a trobar solucions per ho sento, no ho diré. Bueno, vale, sí, per aquesta merda. I bé. Ja. I bé, bueno, va ser molt guai perquè quan vam decidir crear l'assemblea i començar a expressar-nos, ho vam comunicar al professorat i professorat, pues, encantat, ens ho va cedir. I vam començar la primera secció no mixta. I en aquest espai, bueno, som un curs bastant gran, crec, i som unes 50 noies que formem part de l'assemblea i encara que no estan aquí, les portem al cor. I bé, bueno, va ser molt guai perquè veníem totes una miqueta calentites de la manifestació i a més, com havia succeït el que havia succeït, que ja venia d'anys enrere perquè creiem que el masclisme, bueno, és que naixem en un ambient masclista, naixem en un sistema patriarcal i, vulguem o no, som masclistes per desgraciadament per naturalesa. I bé, quan va passar això, vam tenir la primera sessió i en aquesta sessió ens vam donar compte que la força, bueno, totes ens estàvem sent afectades per això i estàvem sent atacades per això. I va fer que veiéssim les coses des d'un altre punt de vista i ens comencéssim a unir, a cohesionar i a crear aquesta paraula tan maca que és la sororitat. I bueno, va ser molt, molt màgic perquè ens vam empoderar moltíssim i va ser aquí quan, respecte a aquest èxit de la primera sessió, el professorat va dir anem de fer més. I va ser aquí l'origen de l'assemblea que avui estem presentant i dels projectes que hem seguit duent a terme. Bueno, això és una mica el que vam fer les noies, dones del curs, però per part dels nois, ells van iniciar una mena de tallers que era on es plantejaven realment com ells abordaven la lluita feminista, com participaven, si realment els importava, perquè gran part va ser molt sorprenent perquè ells negaven ser masclistes. I clar, a veure, compañero, que sabes dónde... Ja m'entendeix. Bueno, això. I bé, va ser super, super guai i us estem ensenyant perquè és super guai. Bueno, no m'enrotllo. I ara la Mireia us seguirà explicant.
Bé, o sigui, després d'aquesta primera sessió doncs va haver-hi una segona. Va haver-hi una segona i aquí van començar a sortir un munt d'idees i el projecte de 37 històries, no? Que va consistir en explicar experiències de manera voluntària i anònima, o sigui, experiències on ens havíem sentit assetjades tant a l'escola com fora del centre, i després doncs, vam crear un espai de debat i reflexió, o sigui, ens vam posar dividits en tres classes i en forma de cercle. Aleshores estàvem intercalats nois i noies i hi havia cinc lectores les quals explicaven les històries. I després de la lectura, o sigui, que hi havia històries molt heavies, o sigui, van ser molt colpidores, va ser molt difícil trencar el silenci, però mica en mica, o sigui, alguns nois van començar a parlar i es mostraven sorpresos, o sigui, van descobrir una realitat que o sigui, desconeixien totalment, no tenien ni idea, no eren gens conscients. I bueno, o sigui, la intenció del projecte era fer una declaració, no, de queixa, de crítica, i que demanàvem respecte com a dones, però sobretot com a persones, no? Perquè molts cops els que els hi passa és que els nois s'han de posar en el paper de les seves mares, de les seves germanes, però realment només és com a persones, no, que demanem els nostres drets. I després de fer la lectura ens vam dividir en grups no mixtes i en el grup dels nois van sortir frases com "no sabia que ser dona era tan dur". Aleshores, en el cas de les noies, doncs, vam estar superorgulloses d'aquest espai d'empatia que vam poder crear, i o sigui que va ser molt intens i hi havia moltes més ganes de canvi. O sigui, durant el procés vam estar acompanyades per les tutores i el tutor, i o sigui, donat l'èxit, a part d'això, doncs, també estem fent altres projectes, com un vídeo que és per recollir aquestes 37 històries, per també crear un impacte visual a la resta de l'escola, amb la intenció de motivar el canvi a altres generacions, perquè també farem tallers explicant la nostra experiència tant a ESO com a batxillerat, i també farem un mini documental recollint tot el procés d'empoderament, no, col·lectiu, que ha sigut molt heavy, també per inspirar a altres escoles i també motivar-les a fer el canvi. Jo crec que ha destacat el que ha dit la Martina abans també, que mai les noies havíem estat tan unides, que els nois van veure que vam dir prou i fins aquí no en passarem ni una, i realment ens vam empoderar, vam deixar enrere moltes diferències que havíem tingut entre nosaltres durant tots els cursos, i realment ens vam unir i vam fer força.
És que justament ahir també vam fer, bueno, es va crear un projecte així un poc improvisat, però és genial, que era, bueno, és com una roda de l'empatia, i és que ens col·loquem nois i noies en parelles i els nois ens pregunten possibles situacions d'assetjament i les noies responem com actuaríem nosaltres. I clar, els nois es van sorprendre molt perquè, bueno, un exemple seria una noia va trajecte, bueno, està seguint el seu trajecte de camí hacia a su casa i passa per unes obres. I què fa? Si va més escotada, canvia la direcció, segueix passant, s'enfronta a com aquest petit conflicte, bueno, petit no, aquest conflicte, o què fa? I va ser molt guai perquè realment els nois van poder veure que és una cosa que ens passa dia a dia, que no són fets puntuals ni tonteries, i realment és un projecte, bueno, anem creant projectes perquè les idees van sorgiendo, i és molt, molt guai. I bé, bueno, com a conclusió...
Sí, bueno, nosaltres concloem que, o sigui, el procés d'empoderament ha sigut molt fort i realment ens hem unit en aquest final d'etapa, però també com a resultats crec que el més visible o el més clar va ser un noi que es va identificar amb algunes d'aquestes actituds masclistes i va demanar perdó, que realment se sentia molt arrepentit, o sigui, el tio davant de 50 ties va anar a demanar perdó, o sigui, fet que, o sigui, demostra també bastanta, molta valentia. I hem coincidit en totes les assemblees que a quart d'ESO fem tard, que no és suficient i que s'hauria de fer des de ben, o sigui, primer d'ESO o més xerrades, més conscienciació. I bé, esperem que l'Assemblea Feminista sigui com una xarxa de contagi, que no es quedi aquí i que es faci més gran.
Pugeu totes les companyes de l'Assemblea. Gràcies per totes, però ens feia especialment il·lusió que avui poguéssiu compartir tot això amb nosaltres. Crec que n'hem d'aprendre moltíssim i és brutal que totes les que estiguem aquí hem pogut compartir totes les coses d'avui. Ara obrirem un torn per si doncs, hi ha algú que té ganes de fer alguna pregunta o alguna reflexió o alguna opinió. Hem estat parlant des de l'àmbit professional de casos, llavors agrairíem que no siguin preguntes sobre els casos en concret, però sí que és un bon torn ara doncs, per compartir també neguits o propostes o tot el que vulgueu amb nosaltres i amb les companyes de l'Assemblea de Dones. Llavors, obrirem torn i recollirem tres paraules.
Hola, jo sóc la Ruth. M'agrada presentar-me perquè se sàpiga on vinc. Soc de la Secretaria Tècnica del Circuit de Violència contra la Violència Masclista de Barcelona Ciutat i voldria fer una pregunta a la taula a la Marta i a la Daniela i compartir una experiència perquè m'hagués encantat que la meva època de segon de BUC, que és quart d'ESO vostra, m'hagués trobat amb dones com vosaltres. ¿Vale? I fer una proposta a entitats també, però ja poses a fer que no sea por eso. ¿Vale? En un primer moment, que ja ho respondreu quan d'això, em xirria una mica a mi personalment el tema de la mediació quan hi ha una víctima i un agressor. M'agradaria que em poguéssiu explicar en quin àmbit, com i de quina manera, perquè potser és interessant, eh? No? I llavors, jo quan tenia la vostra edat portava una xapa, que com recordaran que és la de Póntelo, Pónselo, ¿vale? Que la portava orgullosa perquè em donava la gana, ¿vale? I em vaig convertir en la puta de la classe, també. Gràcies a això vaig aconseguir que em toquessin el cul alguns companys i quan em vaig queixar em van portar al despatx del professor de Tor i em van dir que hacía con la chapa, ¿no? I bueno, la vaig continuar portant, però vull que consti en acta que és el mateix que passa amb les fotos. O sigui, hem avançat en que portar un preservatiu ja no ets una puta, però bueno, fer-te una foto sexual sí que ho ets, ¿no? Bueno, és lamentable, però seguim avançant, és important la feina. Per tant, us proposo a les entitats que esteu amb joves que fem una xapa. Soc la puta de la classe. No igual, el no és no, soc la puta de la classe. Si algú la fa, sisplau, feu-me-la arribar, em faria tanta il·lusió. Vale, això per un costat. Bueno, ja està, he fet aquesta reflexió personal, aquesta proposta i la pregunta. Gràcies.
Faig una altra i així o no? Soc jo aquí. Ok. perquè és més o menys sobre el mateix. Faig una altra com pregunta i
així sí, sisplau.
Res, era, en realitat és com pregunta comentari per lligar una mica amb el que havíem estat parlant abans. Estic d'acord amb el que tu estàs dient sobre el tema de la mediació i crec que en part també el sistema legal és problemàtic en aquest sentit, perquè quan fins i tot, i també estic d'acord amb el que es deia abans, el recórrer a la via de la denúncia, no sé què, no, doncs, jo de fet faig servir aquests articles perquè els professors s'ho preguin seriosament, perquè els adults sàpiguen que la responsabilitat no és de les noies, però no perquè vagin a córrer a denunciar els nois, perquè crec que... Perquè, a més, el sistema de justícia d'adolescents el que fa és reiterar el tema de la mediació. I aquest és un escenari que en temes de violències masclistes és totalment... bueno, en general, que hem vist a tot arreu és que no té gaire sentit. Però l'altra cosa, i això està molt vinculat, és que molt sovint ens estem pensant en prevenció, intervenció, i crec que el que vosaltres esteu fent també és un element que molt sovint ens oblidem, i és la reparació. Perquè després de que això hagi passat, després de que t'han dit que ets la puta i tot l'institut ho sap, què fem? I probablement el que es pot fer i el que seria el més potent és el que esteu fent vosaltres, perquè segur que si ara a qualsevol companya li passa això, doncs la resposta per sortir d'aquesta situació de que m'estan indicant a mi com la puta de l'institut, doncs és diferent si tens 50 companyes que es posen al teu costat i que en la societat, perquè clar, la societat masclista patriarcal en la que vivim no canviarà ni en 5 anys ni en 10. Per tant, hem de tenir estratègies, i sobretot millor si són estratègies feministes entre les dones de suport, perquè així és com podem sobreviure i ser felices també. Aleshores, moltes gràcies per mostrar-ho també.
Hola, bon dia. Bueno, primer us volia donar les gràcies. Ai, perdona. Perdona, no t'he vist.
Bé, la meva intervenció té una doble vessant. Una és d'agraïment i l'altra és de motivació. Una és d'agraïment. Bé, som la Mireia i la Montse, som tutores d'aquestes nenes que estan aquí tan valentes.
Bravo. I...
Bé, i en primer terme és doncs d'agraïment, perquè amb aquests espais que estem generant i gràcies a la seva fortalesa i valentia estem vivint moments de canvi molt importants per a la nostra escola, i la veritat que se'ns projecta un futur esperançador, no?, de que una altra societat, un altre món és possible davant d'aquestes valentes que volen un canvi. I per una altra banda, és de motivació doncs, per qualsevol que estigui aquí, que estigui relacionat bé amb l'àmbit educatiu, sigui des de les institucions, sigui des dels que estem, no?, de primera mà, dia a dia, amb aquesta colla de nens, que de veritat val molt la pena que si necessiten que expliquem la nostra història més enllà d'aquesta jornada, estem molt disposats, perquè malgrat les idees venen improvisades, com ja ha dit la Martina, no?, respecte a la roda d'empatia que vam generar ahir, la reacció dels nostres nens és evident i és real, no? I de veritat que si dinamitem, no?, des de l'ESO aquesta societat patriarcal, doncs potser estarem a temps. I res més, gràcies.
Hola, doncs ara sí, us volia donar les gràcies. Jo sóc educadora en un centre no reglat i llavors em trobo en moltes circumstàncies de les que esteu plantejant, i a vegades m'han faltat aquestes eines. També felicito les tutores perquè és molt inspirador i ens dona eines a les que encara no hem aconseguit aquest espai. Aleshores, primer de tot, agrair-vos el treball que esteu fent, perquè penso que heu de ser vosaltres les que heu de donar aquest missatge. Em trobo a vegades fent aquestes xerrades i... Clar, les puc fer perquè he tingut una experiència com a dona, però és veritat que em falta moltes vegades a la vostra experiència, no? Llavors us animo això, a que sigueu vosaltres, que us agafeu la vostra veu. I us volia preguntar quins referents de feminisme us arriben, perquè clar, no sé si són els mateixos per les dones que estem aquí assegudes, i això a mi em preocupa, no?, de cara a com em puc apropar les meves alumnes. Gràcies.
Bueno, és que respecte a això, crec que hem de ser encara més conscients del poder que tenen les redes socials. És una bomba que no podem controlar. I vale, tenen usos molt bons, vale, m'encanta que s'hagi ido a Tailàndia, molt interessant, però els referents, sí, els nois tenen uns referents molt, molt masclistes, però els referents de les noies a les redes socials, a part de capitalistes, que això és tot tema, també són molt, molt, molt sexistes i cosificadors amb la dona. S'exigeixen unes perfeccions i uns estàndards que òbviament són injustos i es normalitzen i és indignant. I realment crec que fer l'incís de que, vull dir, vale que les redes socials tenen coses negatives, sí, també en tenen positives, i ojalà una influencer fuera una gorda empoderada, eh? I així d'aclaudir. I bueno, això que realment, vull dir, no crec que tinguem referents així, és el fet que naixem en la societat de la informació a l'instant, i si algú t'inquieta, pues, te busques un artículo, te vas a qualsevol comentari d'una tia en bikini i veràs els comentaris que hi ha, i si t'indignen, pues adelante, i a les manifestacions i on sigui. I això.
Bé, jo només afegir que com a referents crec que potser som unes, sí, és com una xarxa de contagi, perquè de fet la idea va sorgir de la manifestació, sí, de ostres, i per què no ens organitzem o no sé què, o sigui, realment no tenim a ningú referent, o sigui, crec que jo considero a molta, o sigui, a totes les companyes unes valentes, perquè realment ens hem aconseguit treure la por, i potser, o sigui, la referència sí que són les meves companyes.
Sí.
Bueno, jo volia dir dues coses, que primer el que ha dit la meva companya Martina, que és veritat que aquests models de referència que tenen moltes noies, com poden ser les influencers, molts cops també s'ha criticat molt, per exemple, models o anuncis per exigir una perfecció, però també ens hem de donar compte que aquests referents que tenen moltes joves també s'exigeixen molts cops una perfecció que no tothom, o sigui, no és que no tothom pugui accedir, és a dir, ningú és perfecte, òbviament. Però és això, el que ha dit, que influencers que es vagin dels estereotips, com per exemple això, una influencer que estigui que més sobradeta de pes, que no és una cosa dolenta, és a dir, cadascú és com és. I també una altra cosa que volíem dir és que també que volíem donar moltes gràcies a també les nostres companyes que avui no estan aquí amb nosaltres, però que continuen lluitant des de la nostra escola. També a les nostres tutores que estan aquí sentades recolzant-nos, i al nostre tutor que tampoc està aquí, però que també el Xavi, que també ens ha ajudat molt. I també també gràcies perquè els nostres companys s'hagin deixat conscienciar i hagin rebut també el nostre projecte, i també que ens estiguin recolzant des de la nostra escola. I això, donar les gràcies a tota aquesta persona i també a les noies, a les nostres companyes que estan aquí.
Perdona, volia afegir una cosa sobre els referents feministes, que també crec que no ho hem esmentat, però que és molt important que ens van fer una xerrada, que no me'n recordo exactament qui ho va fer a la nostra escola, però va ser una xerrada per mi molt important, perquè molta gent que no tenia bé el concepte, que no sabia sobre estereotips o totes aquestes coses, va començar a buscar o a parlar amb els pares sobre la xerrada i tot això, i crec que posar un equip que sàpiga sobre el tema a una escola és un bon començament per tenir ja una base i a partir d'aquí ja buscar informació, perquè si no, no saps seleccionar quina informació és la bona i quina és la dolenta, i aleshores, si tens una base, doncs jo crec que és millor. Gràcies.
Perdó, només aclarir que les mediacions no som amb l'agressor, eh? És a dir, les mediacions són quan aquesta noia rep un comentari perquè li han dit les amigues de no sé qui que té una foto i que l'està amenaçant, si diu alguna cosa d'ella, doncs la reenviarà com a mode de xantatge. Llavors agafem, en aquests grups grossos, una persona referent que té poder sobre les altres i realitzem amb la persona afectada, és que ben bé tampoc són mediacions, són intents de connexió emocional i d'empatitzar amb la persona, que estigui acompanyada. De fet, aquestes mediacions no les havíem plantejat nosaltres, ens van venir a demanda de la persona afectada i de familiars d'ella, de dir, intentem fer, per la línia positiva fer alguna cosa, perquè si no anem ja per la línia punitiva, amb mig institut. Llavors, bueno, estem intentant arreglar, però no és mai amb l'agressor, ni de conya. Vale, gràcies.
Doncs tanquem aquesta última taula i fem el tancament de les jornades. Moltes gràcies.
Vale. Vale. Nosaltres farem 5 minuts de tancament, també estem molt cansades i ja s'han dit moltes coses, tampoc direm res molt més, volíem dir alguns elements. Llavors, voleu baixar, us voleu quedar aquí, també com us vingui de gust, perquè són 5 minuts, llavors tampoc no trigarem molt més. Com... Us quedeu aquí? Vinga. Vale. Vale, res, només recollir algunes de les coses que potser sí s'han dit al llarg d'aquest matí i algun s'escolta. Sí. I algunes de les coses que alguns elements que nosaltres considerem claus en el treball, en aquest cas concret, doncs sobre el sex spreading, no? Per una banda, la importància de treballar des d'una perspectiva comunitària, des dels diferents àmbits, però també enfocada a diferents sectors de la població, no només enfocar sempre a les mateixes persones, als mateixos col·lectius i fins i tot grups d'edat. Hem vist que és una violència que és exercida col·lectivament i la seva estructuralitat requereix de que la resposta, l'abordatge, la prevenció també sigui enfocada d'una manera comunitària, no? Això es pot fer o s'hauria de fer o s'hauria de començar a intentar, no? Buscant el consens, buscant que hi hagi coherència en els missatges que estem emetent, coordinació, cohesió, etc. I per una altra banda, volíem també posar èmfasi en un element que potser no ha sortit o no s'ha dit així de manera explícita, tot i que jo penso que sí que ha estat de fons al llarg de tot el matí, i és l'autodefensa feminista. De la mateixa manera que els moviments feministes ens han...
M'ha boicoteat l'autodefensa.
Vale. Deia, dic... Hola, que heavy ara, no? Vale, deia que de la mateixa manera que els moviments feministes han construït aquesta eina per fer front a diverses violències, nosaltres creiem que hem de saber traspassar aquesta eina als nous canals i a les noves formes per on ens està arribant. O sigui, la violència és la mateixa en essència, té la mateixa estructuralitat, no? Llavors creiem que hem de poder imaginar noves formes de desenvolupar aquesta autodefensa. Quan diem autodefensa feminista, ens referim... Nosaltres l'entenem com una eina que genera diferents processos, no? Per una banda, genera processos diversos d'alliberament, també d'alliberament de judicis cap a una mateixa, però també a les companyes, cosa que creiem molt important, alliberament de pors. Creiem que és una eina de cohesió, una eina de cohesió social i col·lectiva, i que és una eina generadora d'empaties entre iguals, entre dones, entre o persones que estan sent assenyalades. És una eina també d'apoderament, per tant augmenta la capacitat de resposta individual i col·lectiva, però al marge d'aquesta resposta, nosaltres creiem que per sobre de tot és important com a eina preventiva. No, amb aquest exemple, per exemple, de les noies i de les dones d'Assemblea de Domíniques, veiem que segurament aquesta eina estan exercint autodefensa feminista i aquesta eina està fent que segurament augmenti la prevenció en aquest centre educatiu. No, nosaltres l'entenem així d'alguna manera. Ara bé, el que no volem fer és traspassar aquesta responsabilitat d'aquest conflicte i d'aquestes violències, d'aquest sistema de dominacions a les persones assenyalades una altra vegada més, no? Creiem que les persones, o sigui, creiem que traspassar aquesta responsabilitat únicament a aquestes persones seria contradictori amb el paradigma que avui estem plantejant. Llavors, volem remarcar que des de la comunitat educativa, des de la comunitat en general, però des de la comunitat educativa, tenim la responsabilitat d'obrir espais de possibilitat perquè aquesta autodefensa pugui sorgir, perquè s'escolti la veu d'aquestes persones, perquè la veu d'aquestes persones pugui esdevenir subjecte actiu i s'escolti legitimant-la, no? No des d'un paternalisme, a través de l'escolta activa, no? Es poden fer moltes coses, es poden generar molts processos obrint aquests espais de possibilitat perquè aquests processos apareguin i es donin, no? I ja està.
Bueno, poc a afegir ja, però bàsicament, o sigui, acabar amb la idea, no, que crec que ha anat sortint al llarg de tot el matí, no? La importància de la prevenció, no? No vull repetir-me molt, que ja estem a punt d'anar a dinar, no? Però aquesta idea de tornar a mirar la mirada al sector, diguéssim, professional, i aquesta importància que els casos o les situacions doncs segueixen arribant a les dues entitats, però en general quan el dany ja està fet, no? I la importància de treballar la prevenció, i bàsicament la prevenció en dos àmbits, no? En l'educació afectiu-sexual i també en el consum crític de pantalles, no? I què vol dir o com entenem aquesta prevenció? Doncs bàsicament vol dir poder anomenar les coses pel seu nom, per això la idea del sexpreding, no? Poder parlar del que és una agressió, poder parlar evidentment de consentiment, malgrat crec que hem de repensar, no? com parlem de consentiment, parlar també més de plaer i desig i menys de tabú i de perill, que la diversitat sexual i de gènere sigui un element transversal amb tot allò que fem, i després la implicació novament de les persones que estem educant, i aquesta implicació parteix, com s'ha dit moltes vegades, de la revisió personal. I finalment, la prevenció requereix temps i presència, no? És a dir, una de les coses que apareix en tots els tallers al final, no és que milloraríeu dels tallers o què demana la gent jove, és més temps per parlar d'això, no? Per tant, creiem que realment i més temps és més recursos, no? Va en prevenció. Dit això, fer un moment de spam abans de que marxeu, aprofito que tinc el micro, perquè ens hem animat amb això de les jornades, vale? I en farem un altre sobre un tema que té molts punts en contacte, que és la presentem les colònies Oasis, presentem, ja fa anys que s'està desenvolupant aquest projecte, i el 17 de maig a les 5:30 a la Fontana es presenten. 17, no? Vale. Torno a començar. El 18 de maig a les 6 de la tarda? Ah, vale. 17 a les 18, vale? El dia contra la LGTBI-fòbia, vale? I les colònies són unes colònies, per qui no ho sàpiga, adreçades a adolescents LGTBI. I agrair-vos molt, molt a les persones que heu parlat, que heu presentat, i sobretot també a les persones que heu assistit, que ha sigut un dia realment increïble. Moltes gràcies.